Al matí, a Ràdio Sabadell. Un altre món és possible.
Alma libre resiste, resiste la vida.
La crisi sanitària ha obligat a readaptar les activitats i els models d'atenció de les entitats del tercer sector i alhora incorporar noves mesures de prevenció i seguretat per fer front a la Covid-19. El cert és que la nova normalitat suposa per a tots canvis constants en el nostre dia a dia i circumstàncies també socials, econòmiques, laborals i acadèmiques que es van modificant. El fet d'haver de canviar totes aquestes rutines, la gran incertesa, el risc de contagi i els nous repunts suposen a moltes persones un nivell d'estrès considerable. I avui volem parlar d'aquesta adaptació a la nova normalitat a les entitats del tercer sector. I per això conversem amb el Paco Muñoz, coordinador pedagògic de l'Escola Xalés. Bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya la Dolors Pallàs, presidenta d'Andi. Bon dia, Dolors.
Bon dia.
I per últim, farem les presentacions de la Lilian Gil, que és gerent de l'entitat i tresorera d'Ethos. Bon dia, Lilian.
Bon dia, Raquel.
Doncs ara de seguida anirem desgranant i entrarem en detall d'aquestes noves adaptacions, però primer, Paco, volíem fer o volíem parlar de la memòria del 2019. Quin és el balanç que feu? Quin impacte creus que heu tingut doncs, les entitats de Balo a la ciutat?
Bueno, començar dient que la memòria del 2019 ja s'ha presentat, ja la tenim publicada a la nostra web, s'està fent difusió per diversos mitjans, com per exemple ara mateix a la ràdio, no? Mm-hmm. Les dades són... Bueno, aquest any s'ha fet de forma molt infogràfica i molt clara. Comentaré alguna així a modo de resum, ¿vale? Per exemple, els usuaris totals són més de 22.000, dels quals el 56% són dones, ¿vale? Socis hi ha uns 11.000 en total i voluntaris 1.642. També hi ha 716 treballadors i hem reconegut amb un reconeixement que donem les entitats a les empreses que col·laboren amb nosaltres, que és un valor afegit molt mm-hmm. important, ja sigui en material o sigui amb la inserció de pràctiques o també inserció laboral, un total de 11 empreses aquest 2019. Al final s'han fet 628 insercions laborals uh-huh. i són dades que són, bueno, pues molt importants, no? Uh-huh. Per nosaltres són molt importants. Aquesta memòria té la singularitat de que, bueno, en la memòria es recull, no?, que la taula del tercer sector, les entitats que pertanyen al tercer sector, donem una sèrie de serveis que la ciutadania hauria de conèixer, informació i orientació, sensibilització a tots els sectors, informació i formació i educació. Es treballa per la inserció laboral, l'assessorament jurídic, l'alimentació, que és una cosa que cada vegada està més en alça en aquests dies que, a més, que estem vivint. Hi ha altres entitats que es dediquen a l'activitat de lleure i a centres de dia, habitatge, ajudes econòmiques. En definitiva, s'abarca un ventall molt ampli uh-huh. i bueno, tot això està publicat a la memòria que s'ha fet, que tenim del 2019. ¿Vale? Valdria la pena fer una ullada. És molt infogràfica, per tant, s'entén molt bé. I de totes aquestes dades que he dit, m'agradaria remarcar sobretot la importància de la dona en el tercer sector. Segueix sent la figura que més està com a sòcia, com a treballadora i com a voluntària. Uh-huh. ¿Vale? Per tant, bueno, podríem dir que el tercer sector, especialment a la ciutat de Sabadell, és liderat i impulsat eminentment per dones. Les dones també són malauradament, la majoria d'usuàries de les diferents entitats, i això és una cosa que, bueno, que s'ha de fer palès, que seguim encara amb aquesta desigualtat envers la cultura i el gènere. Vale?
Molt interessant aquestes dades, perquè és com la cara i la creu, no? Per una banda, com deies, les dones que impulsen, lideren, doncs, a totes aquestes entitats, i també per una altra banda, no? Com a usuaris demostren, doncs, encara que queda molt camí, no?, per recórrer, que hi ha molta desigualtat de gènere encara existent.
Exacte, exacte. Hi ha una desigualtat que en alguns trets no és tant, però a la majoria de les coses que hem esmentat, doncs, bueno, com a voluntàries, per exemple, hi ha molta més dedicació de les dones encara. I això s'ha de remarcar, sí.
De fet, avui ara en parlarem, però som més dones, també, fent la
secció.
Sou
tres i estic aquí sol, sí que és veritat.
Escolta, abans de començar, doncs, a parlar del tema d'avui, el que sí que voldria destacar d'aquesta memòria és que seguiu també, doncs, apostant pel treball en xarxa, no?, com línia estratègica. Suposo que per sumar esforços, i més ara en temps de la Covid, no?, que necessiteu, doncs, aquest paraigües per ajudar, per tenir tota la informació necessària i també per adoptar, doncs, activitats, campanyes i fer difusió i donar visibilitat, no?, a la vostra tasca diària.
Exacte, exacte. És destacar que les entitats Vàlua seguim apostant pel treball en xarxa, fem reunions periòdiques per poder sumar esforços entre tots, i la idea és continuar fent-lo. Vale? Això és el propòsit per aquest 2020. La situació actual, bueno, es prioritza sobretot l'atenció a les persones i seguir adaptant i atenent amb garanties a tots els sectors, perquè amb les mesures de distanciament social tot això s'està complicant una mica. Llavors, bueno, per nosaltres l'emergència sociosanitària està aquí i estem tenint impediments amb el tema de la Covid per poder tirar-ho endavant, i això també és, bueno, jo crec que estem d'acord aquí els tres que estem, però cadascú des del seu àmbit, des de la seva particularitat, però és una cosa que voldríem remarcar també, que si ja és difícil atendre a totes les persones usuàries del tercer sector, amb les noves mesures ens està costant moltíssim més. Per exemple, per posar un exemple així com ràpid i fàcil, la inserció de pràctiques dels joves que estan estudiant, que tenen dificultat per accedir al món laboral o al món de pràctiques ara mateix, vale? No, nosaltres com a escola no ens proposem que trobin una feina, de moment que trobin un lloc de pràctiques per després poder desenvolupar unes estratègies, unes aptituds per poder anar a treballar. Ens està costant moltíssim que les empreses puguin acollir nanos de pràctiques perquè a elles els estan tancant les seves botigues, o sigui, que no és que no vulguin, és que la situació sociosanitària actual està dificultant tot moltíssim. Això és un pensament que a nivell polític que s'hauria de fer,
Lília, en el vostre cas, com us està afectant i com us esteu, doncs, adaptant a aquesta nova normalitat, malgrat la incertesa del moment actual?
Doncs coincidim amb el fet que el que intentem és fer la intervenció sí o sí amb la mateixa qualitat, però està sent molt complicat i està generant molt sobreesforç per part de l'equip. Mantenim sobretot les intervencions directes, individuals i grupals, per a les persones usuàries, però moltes activitats extraordinàries no les podem dur a terme. Alguns tallers els hem fet amb grups molt reduïts, però molts altres s'han hagut de cancel·lar. O, per exemple, els programes de joves que és de reeducació basada en l'esport, clar, les activitats esportives no es poden realitzar. Doncs fem activitats que no mantinguin contacte, utilitzar eines que serveixin, doncs, per enriquir el programa, però que mantinguin aquesta distància, aquestes mesures, però costa. I hi ha programes que s'han vist totalment afectats, per exemple, la conscienciació social que fèiem, bueno, amb Andy hem col·laborat, amb Celeste hem col·laborat a fer actuacions del grup de clowns, tot això ha quedat cancel·lat i no podem readaptar una activitat amb tant públic. Clar, pots fer un vídeo, pots fer, però no arribes de la mateixa manera. O els horts solidaris, que estaven, bueno, ja estava parada per pendents de fer una obra de millora per una tempesta que va bé, i clar, les obres, tot el que sigui burocràtic, tot el que sigui administratiu, van lentint-se, es va paralitzant. I clar, a part d'això, la reducció d'espais, el que dieu, els aforaments, hem hagut de dividir tots els grups dels usuaris, més els familiars, les parelles, els pares de joves. Això ha implicat sol·licitar espais a l'Ajuntament. L'Ajuntament, clar, està amb la mateixa dificultat amb totes les entitats que avalua, ho hem comentat moltes vegades. No hi ha espais suficients per poder assumir tot això. Però, clar, jo no puc tenir en una sala que hi caben 10, 30 persones d'un grup de pares. Doncs has de traslladar-te fora, implica el doble de feina pel personal. Clar, ho fas, però amb unes dificultats importants. Amb unes dificultats importants. Al final ho estem fent tot, a excepció de totes aquestes activitats que us comentava que hem hagut de cancel·lar, que són pròpies de del dia a dia.
Clar, i també doncs, adoptant noves mesures, no? Me'n recordo que també vam parlar fa un temps de com us adaptàveu per fer també doncs, aquesta assistència doncs, via online, no? O, al final és fer mans i mànigues per intentar doncs, mantenir el volum màxim d'activitats, no? I de recursos necessaris. Dolors, a veure, en el vostre cas també, com us està doncs, condicionant?
Ens està i ens ha condicionat molt. Per una banda, hem hagut d'adequar espais per mantenir una higiene, per una sèrie de coses, i mobiliaris, sobretot. O sigui, hem hagut de canviar mobiliaris perquè tenim aules de formació, nois que estan en formació per la inserció laboral i estaven amb taules grans, hem hagut de posar taules individuals, o sigui, uns costos importants. Ens trobem amb el mateix problema que deia la companya, amb una manca d'espai que nosaltres l'hem... Per què? Perquè, entre altres coses, hem hagut de fraccionar els grups perquè siguin grups menys nombrosos per l'espai on s'havien d'ubicar. Amb la qual cosa tenim més grups. Nosaltres ho hem arreglat de manera que fan franges horàries diferents i així podem anar inquivint els diferents grups dintre de la seu de l'entitat, però estem molt saturats. O sigui, si et ve una persona més que podries, en condicions normals, i podries dir, pots accedir, pots entrar, perquè, o sigui, té el perfil per entrar en un grup, doncs els grups ja no poden tenir més capacitat. Hem hagut de millorar la infraestructura telemàtica, o sigui, no teníem fibra, però ara necessitem fibra, hem hagut de accedir a equips informàtics més potents i millors perquè una part de les tasques que es feien es fan per Zoom, o sigui, hi ha sessions de formacions que no són presencials, que són per Zoom, per tant, hem de garantir que els equips siguin millors. Tot i així, ja veieu que avui hem tingut problemes de so.
Ens passa a tots, Dolors. Jo crec que ens hem d'anar reinventant també. Clar. I adaptant-nos.
Hi ha hagut un increment de costos, més hores de neteja, el material que has d'anar comprant. Clar, si tens més grups, necessites més personal per atendre aquests grups.
És que aquí anava la pregunta, Dolors, perquè, clar, més grups...
Per altra banda, hi ha una reducció d'ingressos, perquè hi ha programes que s'han deixat de fer perquè no era possible amb tot el... I perquè les famílies, algunes famílies tenen por, i amb tot el dret del món. I hi ha hagut baixes doncs, de diferents activitats perquè les famílies et diuen no, és que aquest any a mi em fa por que el meu fill faci això. Per tant, segueixes mantenint aquella activitat, però si en lloc d'haver-hi 8 persones ara n'hi ha 6, doncs incrementes... O sigui, hi ha una reducció de cost perquè cobres aquella activitat. Normalment nosaltres som una entitat privada, per tant, hi ha petits costos a totes les activitats, doncs si hi ha baixes hi ha una reducció de
facturació, clar.
I després, i una altra cosa que és important és que el personal té un increment de feina, perquè té de preparar, suposem que sigui una formació, doncs una formació presencial i una formació online. Les habilitats per l'online o per la presencial, el que has de tenir preparat per poder-los explicar als nois que estan a casa seva i que potser en aquella hora no tenen ni la família per ajudar-los, és molt diferent, no? El temps de desconnexió, clar, en el moment que crees tant grups, el personal es surt d'un lloc i ha d'entrar en un altre, o sigui, està, no? I, bueno, i una responsabilitat, en el fons, molt més gran per, tot, per tots els tècnics que treballen amb nosaltres. Vull dir, és complicat, eh? I després hi ha bueno, la part de les famílies, que moltes famílies doncs, tenim por, perquè bueno, són els nostres fills que són més vulnerables i vas jugant entre el seu dret a fer vida normal i la teva por... I llavors aquí això és, ho complica tot.
Uh-huh. Suposo que totalment d'acord, no, Paco i Lilian, en aquest sentit de heu de fer més grups, heu d'incrementar doncs, el personal i en canvi doncs, els recursos no estan en comparació, no? No arriben tants recursos, és més difícil, no? Generar també doncs, aquestes campanyes, aquestes activitats que també us ajudaven a tenir ingressos. Com us sentiu? També desbordats per aquesta situació econòmica? Teniu o creieu que potser doncs, algunes entitats també doncs, passaran moments complicats?
Aviam, començo jo parlant com a escola concertada. Nosaltres tenim un concert econòmic i, per tant, l'única cosa que afecta és el fet de que aquests EPIs per poder començar a treballar, vale? Aquests equips de protecció pels professors, aquests materials de desinfecció, aquestes hores de més, com deia la Dolors, de neteja que s'han de fer, pues sí, això és, va directament a càrrec de les escoles i bueno, segurament que ha repercutit en poder comprar menys material d'altre tipus pels alumnes. Bueno, hem hagut de reinventar com ho fèiem. Per la resta, bueno, com que som del departament, pues, l'afectació no és tanta a nivell econòmic, sí a nivell laboral, les hores, les reduccions, però això ja segurament que ho heu vist al Telenotícies cada dia, vale? L'altre dia vam fer un 30 minuts també superinteressant sobre les noves mesures a les escoles.
Sí.
Jo crec que val la pena... Val la pena saber-ho, no? Els nanos estan entrant, mm-hmm. S'estan comportant superbé, l'adaptació ha sigut, o sigui, per treure's el barret per part d'ells, estan fent servir les mascaretes mm-hmm. a les aules durant tot el dia, ajuden a la neteja i la desinfecció després de cada classe, ventilar, la confortabilitat, de moment no fa molt fred, però s'està començant a notar. Tot això és una coseta, són coses que anirem veient, uh-huh. però que no ens podem queixar perquè la veritat és que estan responent molt bé. Són més aviat doncs, bueno, el sobreesforç de preparar uh-huh. tot això, de saber com fer-ho, d'anar ajustant les coses que no estan bé i de intentar trobar espais, que és el problema del que estàveu parlant allà, dintre d'una escola que ja està plena, que té tots els grups a dintre, si no pots tenir a tot un grup perquè ara... has de reduir o has de separar cada un dels alumnes de l'altre a 2 metres, bueno, estem buscant espais, estem intentant fer moltes classes fora, l'educació física es fa fora, sí, això és una mica més difícil, però bueno, diguem-ne que tots estem posant de la nostra part i crec que està sortint prou bé.
Doncs mira, fem una cosa, perquè ara com parlaves d'aquestes noves rutines, no? De com els alumnes doncs, estan adquirint doncs, aquestes mesures, escoltem a l'Ona, que és una de les alumnes de l'Escola de Xalers, sí. Que ens explica com viu doncs, aquestes normes derivades de la crisi sanitària actual i també com va viure el confinament.
La temporada del Covid-19. La veritat és que jo l'estic portant molt bé. És pesat haver de dur la mascareta tot el dia. Posar-te el desinfectant cada 5 minuts. Prendre la temperatura. Sobretot les distàncies. És dur veure els qui més estimes i no poder rebre una abraçada. Agafar el bus. Al principi em feia por. Has de tenir en compte de no compartir el material, ni molt menys el menjar. Veure els teus amics i no poder estar amb ells. Trobar-te malament i pensar, sisplau, que no sigui el Covid-19. El confinament ha sigut dur i sé que ha arribat a trastocar la majoria de gent. Però si et poses a pensar, crec que ja sabran com se sent, perquè si no vas molt lluny hi ha la gent que viu perfectament a l'hospital. En part, ha sigut una ensenyança de vida per la següent generació.
Doncs fantàstica, una abraçada des de la distància a l'Ona, que ens ha fet una radiografia perfecta, i ara escoltem, si us sembla, en Fran, que també és de l'Escola de Xalers, i explica com s'està adaptant a aquestes noves mesures derivades de la Covid-19.
Hola, jo em dic Fran i soc de l'Escola Xalers. i donaré el meu punt de vista de la tornada a l'escola en el Covid. I em sembla que és una mica diferent, bueno, una mica molt diferent, perquè no és el mateix que fa l'any passat en aquest, perquè l'any passat feien les coses normal, ens ajuntaven normal, i ara pues tenen que desinfectar la distància de seguretat, tot això pues m'ha costat molt adaptar-me al nou sistema, perquè no, com puc dir-lo, és una cosa nova que mai s'havia vist, almenys en el meu cas, i també ha afectat al transport públic, perquè jo tinc que tomar dos buses i se nota, saber, també al transport públic, que és un lloc on puc agafar el virus, i és una merda tot això.
Doncs en Fran, que es mostra sincer, que parla sense embuts a l'hora d'explicar, doncs, que li costa també, doncs, acceptar la nova normalitat i que té por, com parlàvem abans, també amb la Dolors, del contagi, no? Lilian, et tocava a tu, doncs, explicar també, doncs, això, no? Com a nivell, doncs, d'inversió de personal, d'espai i també de recursos us està condicionant aquest virus.
Nosaltres ens ha afectat força a nivell de finançament, sobretot en aquestes activitats cancel·lades, que eren ingressos d'autofinançament. ETOS, una bona part dels seus ingressos ve d'aquí, dels quotes d'usuaris, de tallers que es fan, el programa de creixement personal, per exemple, que és un curs que fèiem tots els anys, que aportava una font d'ingressos importants, i clar, tot això és públic, gent, i ha quedat cancel·lat i es reprendrà només que podem, però de moment aquest any no ha estat possible. També hi ha una part de costos, que és el que diem que, no, que és invisible, no? Que són totes les hores extraordinàries que utilitzem l'equip pel que dieu, per la desinfecció, per fer elaborar el pla de contingència, de confinament, de desconfinament, totes mesures, plan A, plan B, plan... És una inversió de temps totalment extraordinària que no pots contractar una persona per fer-ho i tampoc pots deixar de fer-ho, perquè per fer una atenció com cal és necessari. A més de les despeses de material de protecció, de prevenció, perquè les entitats, Avalua ho hem comentat més d'una vegada, ens hem trobat que moltes són entre serveis socials, entre salut, no ha arribat aquest material de protecció... ho hem demanat, el Joan Brunet, el president, ha estat a Torre, no sé quantes reunions hem fet sobre aquest tema, però no ha arribat en molts moments a temps. Aleshores, al final, l'entitat ha fet aquesta inversió. Hem hagut de readaptar tots els projectes a subvencions. Les justificacions seran totalment diferents i això genera incertesa, perquè, clar, què sí cabrà, què no... tot són extres, però principalment és aquesta disminució d'ingressos per part dels usuaris. I un dels programes més afectats ha estat el de joves, que així com en els adults amb dificultats anem tirant, els joves és veritat que no estan accedint al centre i és una font d'ingressos també important. I creiem que, clar, en part és això, és no podem arribar als joves, no estem fent activitats de prevenció, de tallers, de xerrades, les sorties que fèiem a les zones d'oci que contactàvem amb ells, els pares són molt del meu fill va estar a ETOS, el meu cosí... No hi ha comunicació. L'emergència social està una miqueta, bueno, posant prioritat a tot això i en el cas de les entitats ens veiem afectades.
Hem de fer una pausa per posar-nos al dia de l'actualitat política. De seguida tornem, allargarem 5 minutets perquè tenim encara, doncs, un usuari d'Andy que també vol explicar la seva vivència i per posar, doncs, un missatge per concloure, doncs, aquesta tertúlia. Fins ara.
Un altre món és possible.
I ara escoltem un dels usuaris d'Andy també, doncs, explicant la seva experiència.
A veure, Andy nos fa l'aperatura, vamos al lavabo, limpiar les mans, sabó con agua, te pesa la classe, el jefe se tan, en la hora de marchar, pasem el sabó i el paper, limpiar les meses i la silla. Y con la mascarilla, siempre posada, o que el día que una finestra oberta, siempre oberta.
També, no sé si us preocupa doncs, el temps que ens espera, no? Aquestes properes setmanes amb la situació actual que tenim.
Bueno, jo crec que 15 dies més ho podríem suportar, vale? Però les pràctiques han de començar. Els alumnes que ja han començat pràctiques han de continuar podent-les fer. L'any passat tot es va parar i des del departament ens van haver de fer com uns ajustos en els aplicatius per poder tancar-les abans de temps, però en definitiva no necessitem aquests ajustos, necessitem que els alumnes aprenguin, que vagin, que facin, que totes les hores que no estan fent de pràctiques són hores que manca l'aprenentatge, que en definitiva és el que nosaltres volem, que som una escola. Si tot no és normal, vale? El missatge és, si tot no és normal, hem de refer el nostre model. I si són 15 dies, ho podrem suportar, no passarà res. Però al novembre tot ha de començar a ser una miqueta normal. Vale? Perquè, a més, està calant el desànim en les empreses. I quan ells estan desanimats perquè no estan facturant, perquè estan fent fora els seus treballadors, que molts portaven molt de temps, que els que es queden treballant han de participar en processos en què no estaven acostumats i per tant s'estan sobrecarregant de feina, pues, l'últim que volen és agafar una persona per ensenyar-la. O sigui, no estan en un moment psicològic adequat, no? També. Però bueno, voldria acabar amb un missatge positiu de que tancarem 15 dies, vale, ho suportarem, no passarà res. Els alumnes estan super habituats a aquesta situació, per ells no serà. I nosaltres, doncs, d'aquí 15 dies, reemprendrem tota la nostra tasca. Això esperem.
Lílian.
Doncs en el nostre cas hem reduït encara més els grups i hem adaptat les noves restriccions, però volem continuar donant el servei. I el missatge que volem donar des de la nostra entitat és a totes aquelles persones que necessitin ajuda, no dubtin en demanar-la. No, moltes vegades hi ha aquesta incertesa de que està tancat o de que he d'anar al centre i tinc por perquè no em vull contagiar o sóc gran o no tinc... Que es demani ajuda, que les entitats estem i estarem i que, si no ens confinen totalment, que sobretot ens truquin. I encara confinats, que truquin i demanin ajuda, perquè ara més que mai fa falta i ens fa falta el suport a les entitats i a la població en general.
Evidentment, malgrat tot, sou molt necessaris en aquesta ciutat. Dolors, a veure.
A veure, nosaltres en principi ens anem adaptant a aquesta nova normalitat que li diuen i, bueno, ens hem mentalitzat en que això va per una temporada. Intentem normalitzar al màxim possible totes les activitats i tots els serveis que donem, però amb aquest embocat que tenim especial de mascareta, distància, higiene, un grup confinat, nosaltres en un mes, ni un mes, no fa encara que vam començar, i hem confinat dos grups una setmana perquè hi havia hagut un contacte positiu d'una persona del grup. Anirem fent així i, bueno... És una altra manera d'aprendre a viure, vull dir, la nostra lectura és, bueno, això, estem aprenent una manera de fer les coses diferent i en els nostres nois, que són bastant sempre de fer les coses igual sempre, doncs, aquesta part és la bona, no? Estan sent capaços d'aprendre que també ho podem fer d'una altra manera i anirem ajudant a tots els que faci falta i col·laborant amb la societat. Allà on estiguem, que no depèn de nosaltres, que el Covid se'n vagi o no se'n vagi, farem el possible, depèn de nosaltres en quant a unes mesures, no? Però globalment doncs farem el que puguem.
Doncs això, i ens haurem de reinventar i haurem de ser responsables, però sobretot doncs, haurem de continuar donant resposta i ajuda a aquells que més ho necessiten, com feu sempre des de la plataforma Avalua. Moltíssimes gràcies a tots tres, una abraçada des de la distància i fins la propera, que vagi molt bé.
Gràcies,
molts ànims.
Alma libre resiste, resiste la vida. Si te quieren callar, cambia.
Al matí, amb Raquel García.